Ràdio Estel.
El programa que els oferim tot seguit es va emetre en el transcurs de la passada temporada.
Amigues, amics, bona nit. Són les 8 i 4 minuts. Comença el Punt ORG. Perquè tots volem viure en un món millor, però ben pocs estem disposats a canviar les nostres vides per aconseguir-ho. I tu, a quin dels dos bàndols pertanys? Dissabte que ve, dia 3 de març, s'acaba la campanya de recollida de fons que el Punt ORG ha encetat conjuntament amb Verkami per tal de trobar el mínim finançament que ens permeti seguir en antena durant un trimestre més. Durant els gairebé 40 dies que haurà durat aquesta campanya he pogut aprendre moltes coses. La primera de totes és que el més important no és acumular la riquesa, sinó posar-la al servei del bé. Utilitzar-la degudament en allò que és més necessari i important, no només per un mateix, sinó pel conjunt de la societat, encara que a vegades serveixi perquè se'n beneficin terceres persones sense que nosaltres ho veiem. He pogut aprendre que les donacions, doncs, són aquella acció desinteressada de molts que simplement entenen que el món canviarà quan tots hi posem de la nostra part, sense excuses ni evasions. I això, avui dia, té molt de mèrit. Sobretot perquè, en un context econòmic tan difícil, doncs tendim a exigir que la propietat, que la prosperitat ens arribi a nosaltres, més que no pas voler-la fer arribar a nosaltres a la resta de les persones. És una satisfacció molt gran saber que el Punt ORG està finançat exclusivament amb diners que venen d'aquells que creieu en aquest món del que parlem cada dilluns. Això ens converteix en un espai privilegiat. És un gran honor saber que la donació que ens heu fet la podríeu haver fet servir per satisfer els vostres desitjos personals. En canvi, però, heu cregut en aquest programa i heu prioritzat voler-li donar el vostre suport. Aquesta actitud, que és l'autèntic embrió del canvi, doncs encara ens fa més forts. Perquè mentre en la majoria d'espais dels mitjans de comunicació de la nostra societat hi ha grans empreses o institucions polítiques al darrere, amb clares intencions partidistes, doncs darrere de cada cèntim del Punt ORG hi ha la intenció i l'empenta de persones inconformistes, anònimes, lluitadores i carregades de valors i principis per millorar les coses. Gràcies a tots perquè cada setmana feu que el nostre programa sigui únic i especial, perquè també vosaltres compartiu la nostra filosofia de vida i feu que no ens sentim sols. Una filosofia que aposta per l'esforç, pel treball, per l'empenta i per la capacitat humana, que difon la cultura de la superació i entén que els obstacles són per fer-nos anar més enllà, que entén que la gestió dels diners no ha de ser ni especulativa ni acumulativa, sinó veritablement solidària, doncs ha d'arribar a aquella part de la societat on més es necessita. Gràcies als qui ens esteu ajudant en aquest programa, que defensa la idea de que no hem de treballar principalment per enriquir-nos, sinó per prestar un servei i ser útils als altres, perquè només així es genera la veritable prosperitat. Gràcies per sumar-vos a la nostra paraula, que també és la vostra, perquè de tot això doncs, no hi ha cap altre espai periodístic que en parli tan oberta i directament. Estem convençuts que canviar el món no és una utopia, sinó una necessitat, i que per fer-ho només cal que ens convertim en el canvi que vols veure al món. Gràcies als qui ja esteu actuant en conseqüència. El nostre treball individual és la clau del triomf col·lectiu, de l'individualisme a la col·lectivitat. Per viure en una societat millor, tots, el 100% dels ciutadans, ens hem de sentir responsables. Així que, si estàs sentint aquestes paraules, dona't per al·ludit. Perquè l'esforç individual, el que ens molesta o ens fa mandra de fer, doncs és l'únic que ens pot treure del context tan difícil en el que vivim. Fins a data d'avui portem recollits 1.085 euros, però se necessiten 2.055 per tancar amb èxit la campanya. Si no assolim la quantitat proposada abans del 3 de març, ens quedarem a zero. Doncs, com bé sabeu, en aquest model de recollida de fons s'hi val el tot o el res. La crisi està esborrant molts espais de l'esfera periodística de casa nostra, en uns moments en el que fan més falta que mai. N'hi ha d'altres, però, que poden ser salvats amb un petit gest solidari, el teu. Així que podem deixar que els mitjans s'apoderin de nosaltres o nosaltres podem empoderar els mitjans. Ens ajudes a seguir en antena? .org.org. Recordeu que som el Punt ORG, l'únic programa sobre acció ciutadana i canvi social microfinançat per l'audiència, un programa, a més, que ha estat reconegut per l'Ajuntament de Barcelona amb una menció especial dels Premis de Benestar Social per la tasca que realitzem cada dilluns de 8 a 9 del vespre. Contempla, sisplau, doncs, la possibilitat de fer-nos una petita donació que ens ajudi a seguir difonent les idees que ens impulsin a moure aquest món. Al nostre blog hi trobaràs doncs, tota la informació necessària en l'apartat de donatius.org. www.radiomaria.org. I avui parlarem amb la gent de Sabiae, noves tecnologies i agricultura ecològica, amb Oriol Costa, el seu director. Després també parlarem amb Javier Guzmán, director de Veterinari Sense Fronteres, que ens explicarà, ens parlarà de l'especulació dels preus dels aliments que realitzen algunes entitats bancàries de casa nostra. I és que els fons que operen amb aquests aliments són els que generen fam, mort i pobresa. També amb la cooperativa de consum orgànic, amb el Xavi Costa, el Juli Borràs, l'Enric Tintoré, l'Espai d'Espiritualitat i Pau Interior, i amb la Maria Sierra i la seva cançó de cada setmana. Som en Mario Ramírez de les Vies de So i qui us parla, Joan Ortiz.
.org, canvi social i acció ciutadana.
Amics, som-hi, entrem en matèria. Permeteu-me que faci una cita textual a la campanya que Veterinaris Sense Fronteres té engegada sobre l'especulació alimentària. I és que diu que en un any el nombre de persones que passen fam al món s'ha incrementat en 44 milions i que precisament aquesta especulació amb els preus dels aliments n'ha estat la principal causa. Malgrat tot, bancs, brokers i fons d'inversió segueixen lucrant-se lliurement amb els preus dels aliments. Javier Guzmán, director de Veterinaris Sense Fronteres, bona nit.
Hola, què tal? Bona nit.
Senyor Guzmán, si més no, és impressionant, no?, aquest títol, 44 milions de persones degut a l'especulació alimentària. I, com explicaríem aquest fenomen de l'especulació amb el preu dels aliments?
Sí, bueno, aquesta dada fonamentalment és una dada que de la FAO, vull dir, de la ONU, vull dir, en el sentit més estricte, i un dels problemes fonamentals de la creació de fam al món, que continuen creant fam al món i incrementant el número de persones amb aquesta situació, doncs és l'especulació alimentària que s'ha desatat els últims, podem dir, 7 anys, i on ara mateix pues, és un dels factors fonamentals que està creant. Per exemple, l'any passat, no?, va pujar el preu del blat un 7%, i pel contrari era la
segona fruita
que... més important de l'història.
Javier, tenim alguna dificultat per sentir bé el so. No hem entès exactament quin és el percentatge. Si pots moure't una mica, a veure si millorem la cobertura i ens repeteixes aquest percentatge que deies d'aquest increment.
Sí. Doncs el percentatge d'increment del preu del blat l'any passat ha sigut del 77%.
77.
I era la segona cuita més important o més grossa del món de tota la història de blat, no? Uh-huh. I llavors el que vol dir això és que hi ha tot un moviment especulatiu del món financer que s'ha anat cap a, bueno, per fer negoci amb els aliments, perquè a més és un negoci en el que no n'hi ha risc, no? Nosaltres veiem a la campanya, és una dimensió molt segura i el risc és una altra, no? Uh-huh. En el sentit que tu pots escollir si vols comprar un cotxe, un telèfon, el que vulguis, però tu no pots escollir si vols menjar o no. I el fet és que hi ha gent que el 80% de la seva renda la dedica a l'alimentació, no?
El 80% de la seva renda dedicada a l'alimentació.
Hi ha molts països en què entre el 60 i 80% de la renda es dedica a l'alimentació. Llavors, una pujada de preus del 80%, doncs directament és que incrementa el número de persones en situació de risc i de fam, no? Uh-huh.
Vostès asseguren que per cada 314 euros invertits s'empeny una persona a la pobresa. Però a mi m'agradaria a veure si ens pot explicar com funcionen els mecanismes perquè això es produeixi.
Clar,
perquè estem parlant d'especulació, no? Però anar més enllà, la paraula especulació, què vol dir, no? Més o menys la sabem, però que ens ho expliqui vostè serà millor segur. Digui.
Molt bé, doncs sempre hi ha hagut, històricament, el que es diu contractes de futurs entre els productors. El que feien és que jo vendo una partida avui agrícola amb un preu inferior perquè així tinc l'assegurança que el dia, sigui com sigui la cuita, me'l compraràs, no? Aquest és el mecanisme que hi havia d'assegurança que teníem els agricultors. Per als últims 10 anys, amb tota la desregulació que hi ha hagut al mercat financer, doncs s'ha produït que han entrat en diferents moments a la borsa agents que no són, que no compren ni venen blat, sinó simplement que fan especulació amb el preu i guanyen com si fos un derivat més, com el tema de les hipoteques, on estan inflant una bombolla, en aquest cas no immobiliària, sinó alimentària, i el que fa és que guanyen diners sempre la pujada de preu. I el que ara s'està valorant és que des de l'any 2000 cap aquí, si abans hi havia un 5% de posicions especulatives, ara el 80% dels moviments que hi ha són merament especulatius. I no només a la bossa, sinó que s'ha creat tot un mercat, que nosaltres diem un mercat irreal, que diem derivats o hedge funds, no? Aquest tipus de mecanismes financers supersofisticats, d'índex, en el que s'estan venent i comprant aquest tipus d'actius fora de la borsa, no? Mm-hmm. I fonamentalment desregulat dins de paradisos fiscals, i allà el que diem és que no és un tema esotèric, sinó que n'hi ha banca, i n'hi ha banca espanyola que està ficat i està fent aquest tipus d'inversió i que després fa com un producte als seus clients on la gent se'ls diu, escolta, compri vostè aquest tipus d'inversió perquè, vull dir, perquè sempre serà, bueno, no n'hi ha risc en aquest tipus d'operacions, no? Mm-hmm. Però aquesta situació deve d'una falta d'haver atret tota la regulació dels mercats financers i no n'hi ha diferents actors que simplement són experts en fer especulació directa. No? Mm-hmm.
A veure, posem punt sobre les is perquè des de Veterinaris Sense Fronteres assenyaleu directament el Banc de Sabadell, que és un d'aquests juntament amb BS Commodities. Com funciona aquest? Què és el que està fent el Banc de Sabadell en aquests moments? Què és el centre de la campanya?
És un Banc de Sabadell com un altre que hi ha, doncs està invertint, té un producte, un fons d'inversió, el que està és indexat al Banc Sabadell Commodities, que és un producte que el que fa la rentabilitat és en productes com el blat de moro, la soja, no? Mm-hmm. I que el que fa és que tu, si aquest preu pues, van guanyant, doncs la inversió va ser pues, més interessant pel client, no? Llavors està indexat, està dirigit directament a aquest tipus de productes sofisticats, no?, que n'hi ha al món financer, i fonamentalment, a més, aquest tipus d'índex són els més especulatius que hi ha, perquè no es tracta d'un mercat, en realitat, sinó que es tracta d'índex de rentabilitat futurs amb un mercat de derivats, no? I llavors aquí el Banc Sabadell sí que està fent la comercialització, i en el seu temps, l'any passat, nosaltres vam fer una campanya perquè tenia un producte similar també a Caixa Catalunya, que es deia 100% natural,
sí.
Que també el que feia era bueno, doncs, un tema de rendibilitat amb el tema també del blat, de moro, del sucre, en aquest cas, no? I el que hem d'entendre és que, clar, si fem negoci, o estem fent, traient calés del preu del blat, això directament és bueno, anar contra la gent, i estem creant fam al món, no? Directe.
De fet, aquesta iniciativa de que va sortir com a resultat del producte del 100% natural va arribar al Congrés, no? De mans d'una formació política. M'agradaria saber què va passar després.
Sí, i d'aquesta seguim, no? Aquesta es va fer una mica la proposta de llei d'intentar regular l'especulació alimentària, i nosaltres que estem fent aquesta campanya i l'anterior és demanar, en aquest cas, amb una petició online que la gent pot subscriure i en diferents iniciatives que estem tenint, és demanar directament als poders polítics, al Ministeri d'Economia i també als diferents parlaments, doncs que regulin, no? I ara mateix a la Unió Europea, durant aquest any, el que hi haurà serà tota una iniciativa d'obrir una mica, com si diguéssim, la reforma de la directiva comunitària sobre els mercats financers. I el que diem aquí és que nosaltres volem que el govern espanyol es comprometi en aquesta reforma, doncs, tenir en compte el tema d'especulació alimentària irregular perquè no hi hagi negoci amb el preu del blat, no? I en aquest cas també n'hi ha una xarxa també europea de diferents organitzacions, una mica el mateix a els diferents països de la Unió Europea, doncs el que diem és això, no? Vull dir, això no és una pràctica que podem consentir perquè, a més, sabem, i és el mateix que diu el relator especial del dret a l'alimentació de la ONU, que l'especulació alimentària d'aquests grans bancs està creant morts de fam ara mateix a Àfrica o a qualsevol país, i això és un tema que nosaltres podem i hem de demanar que pari, no?
Per demanar-ho, eh? Ara que vostè ens està explicant que també hi ha aquesta... que es poden reunir firmes, signatures electròniques, això com es fa? Perquè hi ha una carta redactada per veterinaris que s'enviarà al ministre de Guindos.
Sí, és una carta que nosaltres tenim una carta penjada a la pàgina web, tant a la pàgina web de veterinaris com una pàgina web especial que hem fet, una mica d'ironia i una mica de campanya sobre el tema, que es diu especulacionalimentaria.org, mm-hmm. I allà n'hi ha tota una petició on la gent pot simplement donar el seu ok i la seva signatura, i això s'envia directament al Ministeri d'Economia, i la idea és això, no, de fer pressió perquè també el nostre representant sentin que nosaltres sabem que n'hi ha banca espanyola que està ficada en el tema d'especulació alimentària. Nosaltres pensem que això va en contra de la gent i crea fam al món, i el que demanem és que això no es pugui fer. No? Que no ens sembla normal que pensem que per fer negocis, no, hagi de morir gent. No? Mm-hmm.
especulacionalimentaria.org. Totes les persones interessades, especulacionalimentaria.org. Javier Guzmán, director de Veterinaris Sense Fronteres, moltíssimes gràcies per atendre la trucada.
A vosaltres, moltes gràcies.
Bona nit.
Bona nit.
Xavi Costa, què tal? Bona nit.
Bona nit, Joan.
Col·laborador del Punt ORG a través de la cooperativa Organic. Què t'ha semblat la trucada amb el Javier Guzmán?
Bé, molt bé. És molt important que hi hagin organitzacions que es dediquin a fer, sobretot, la denúncia en primer lloc.
Mm-hmm. No, però, vull dir, realment sorprèn veure com seguim fent negoci de coses tan importants com el nostre menjar. Aviat hi haurà negoci per l'oxigen. O per coses d'aquestes, no? No, és veritat, ja n'hi ha per l'aigua.
Si acaba passant, espero no veure-ho ja. Perquè...
Sí, evidentment. Evidentment. En fi, lectura de tot plegat, però quina en faries tu de que hi hagi bancs al darrere?
Doncs això, que bueno, és molt necessari que es faci la denúncia, per una banda, del que passa, que hi hagi gent que es dediqui a investigar i a treure a la llum tots aquests fets que potser...
És que moltes vegades no els coneixem, no? Aquest és el drama.
Exacte.
Llavors anem allà, posem els nostres calerons, diem a veure a quin percentatge ens donen de benefici.
Exacte.
I com que sempre és més alt que el de la banca ètica, per exemple, acabem picant. I no sabem que, mentre fem això aquí per estar bé nosaltres, estem fastidiant a milions de persones.
Sí, és una paradoxa que com a consumidors nosaltres mateixos acabem fent inversions especulatives que ens afectaran en un futur a nosaltres mateixos. Més tard o més d'hora, sí.
Ho hem dit que el Xavi és col·laborador del Punt ORG a través d'Organic, que és aquesta cooperativa o xarxa Consum, ja no sé què sou, són una xarxa, no? Ja, perquè ha anat creixent.
Sí, no? De fet, quan diferents grups de persones comencen a col·laborar entre si, ja es pot començar a parlar d'una xarxa.
I això és el que sou en aquests moments, després de 7 o 8 mesos d'existir, no?
Sí, de 7 o 8 mesos d'estar operatius. Potser 2 anys i pico darrere de treballar el projecte abans d'arrencar-lo, també.
Fem una cosa, abans d'entrar en matèria, perquè sé que ens volies parlar d'aquest SPG, i de moltes més coses, però abans situem-nos una mica què és el que feu des d'Orgànic. Ja ho hem anat dient, però no està malament que...
Orgànic, bàsicament, va néixer des de la necessitat de millorar la qualitat de vida, primerament, de la gent que vam impulsar el projecte. La idea consistia en organitzar-nos entre nosaltres per poder tenir un mínim de poder adquisitiu entre totes les persones que formàvem aquest grup i poder anar directament als agricultors que cultiven allò que creiem nosaltres que és un aliment fet d'una forma adequada, o sigui, pagesos agroecològics. I poder-ho fer en grup, de manera que quan anéssim a veure aquest bon senyor, doncs que per lo menos ens enduguéssim una caixa de cada cosa, vull dir, una caixa d'enciams, una caixa de tomates, etcètera, etcètera.
Aquesta gent, si us interessa, perquè ara parlem d'altres coses, però us trobareu organic.org, organic s'escriu amb H al principi, perquè fan la barreja d'organic i d'hort.
Sí.
I si voleu saber encara més, també espereu-vos, perquè d'aquí uns minutets vindrà el Juli Borràs, que també és d'Organic, i que en la seva col·laboració setmanal doncs, ens parlarà, no sé, ja veurem qui ens porta, ja veurem, un producte o no sé, ja veurem. Escolta'm, sistemes participatius de garantia, SPGs, què és això?
Els SPGs, bàsicament, consisteixen en una sèrie d'actuacions entre consumidor i productor, com parlàvem en aquest cas de lo que és alimentació, per consolidar una confiança mútua. O sigui, això vol dir que nosaltres puguem acudir a aquest pagès que parlàvem abans directament, que coneguem com està treballant la terra, de quina forma treballa, que sigui una persona el més pròxima a la nostra localitat de residència possible, perquè els aliments no viatgin massa fins a arribar al nostre estómac.
Per què no? No poden viatjar?
Sí, poden, avui en dia hi ha moltes formes.
És a dir, els kiwis que venen de Nova Zelanda són boníssims.
Sí.
No, poso aquí maranya.
Bueno, suposo que això el Juli us podria qüestionar si són boníssims o no, a nivell
nutricional. Ja li preguntarem. No, però era perquè expliquessis el perquè, no?, de la necessitat de que sigui producte local.
Sí, com és ben sabut, per una banda, el que podríem parlar de les emissions de gasos d'efecte hivernacle derivades d'aquest transport, tant de mercaderies com d'aliments. Per una altra banda, caldria consumir el més local possible per enfortir el que és l'economia local. Vull dir, per una banda, el que és l'alimentació i l'agricultura en particular, és molt important que li donem suport a la pagesia local, en primer lloc perquè no es perdin les terres que s'estan cultivant avui en dia. Vull dir que els pagesos que venen de generació en generació, doncs que la nova generació de gent jove, aquella que podrà continuar la labor i podrà continuar els coneixements que les seves generacions anteriors li han donat, és important que li donem una forma de sobreviure amb el que ha fet tota la vida i que, a més, li donem unes pautes perquè ho faci millor del que la globalització alimentària està marcant avui en dia pels sistemes de cultiu. I amb tot això aconseguir que no només sapiguem quin aspecte té un tomàquet, sinó la cara del senyor que
el cultiva.
Que el cultiva també.
No sé si ens estàvem en una mica de tema, perquè estàvem parlant de les SPG, sí. Que són aquests sistemes participatius de garantia, que garanteixen què?
Llavors, aquests sistemes participatius de garantia en el qual el consumidor i el productor treballen d'una forma el més conjunta possible, que es creen aquests llaços de confiança perquè tu saps qui t'ho està fent, com t'ho està fent, i a més t'ho està fent a un preu digne perquè no hi ha intermediaris, i en el pagès li surt a compte i en el consumidor també li surt a compte, ens porten, sobretot, a poder consensuar, en aquest cas, per poder donar aquestes cicles de SPG amb algú tan senzill com seria anar al pagès i comprar-li els tomàquets, no? Doncs estem enquadrant tota aquesta relació en aquestes cicles de SPG per, entre totes les organitzacions de consumidors que hi ha ara mateix, cooperatives de consum, consensuar entre tots les millors formes en les que podem garantir aquests llaços de confiança.
I això, finalment, pel consumidor, com ho nota o com ho veu? Això s'etiqueta en el producte o com...
Estaríem parlant de que amb una bona relació consumidor-productor, els actuals etiquetatges que hi ha de garantia perquè que avui en dia ens garanteixen que el que menjarem serà ecològic, en aquest cas, estaríem parlant que aquest SPG, aquesta relació, hauria de ser d'una confiança fins i tot major que el que ens pugui oferir un simple etiquetatge per una institució. El que parlaríem de que avui dia estem creient en la qualitat certificada per un organisme, ja sigui privat o públic.
Com funciona això del segell ecològic? Crec que també seria interessant que ho expliquessis, no? Perquè al darrere hi ha algú que diu que és ecològic i que no?
Sí. De fet, també té la seva controvèrsia el fet de que hi hagi una definició sobre el que és ecològic a través d'aquest etiquetatge, no? Estem parlant de que l'ecologia és un camp que hi ha molt per treballar encara. En quant a l'agricultura, pel pas d'agricultura industrial ecològica, també hi ha tota una sèrie de processos que s'han de fer i que l'etiquetatge que hi ha avui en dia és, diríem, una exigència de mínims, perquè puguem considerar això ecològic i que nosaltres diguem, bueno, estic menjant aquesta fruita, que m'han dit que porta el segell que avui en dia es diu CCPAE, que les sigles venen a dir Consell Català de la Producció Agrària Ecològica. La Generalitat està darrere també d'aquest segell. Nosaltres agafaríem aquesta fruita que sabem que ve d'un productor amb certificació CCPAE i sabríem que no porta químics, que no porta pesticides, que... Si, a més, és CCPAE, és de Catalunya, vull dir que no ha fet un gran trajecte. Però avui en dia ens trobem nosaltres també des de la cooperativa que amb aquests pagesos que estem intentant tenir una relació molt més estreta, la qual coneixem la cara de la persona que hi ha darrere d'aquesta feina, veiem que en molts casos inclús prenen més cura a l'hora de cultivar aquest aliment que les exigències de mínims que pot demanar aquest segell CCPAE. Llavors, què passa? Que avui en dia, a la ciutat, contra més desarrelats estem de la natura, més necessitem tot aquest tipus de segell de garantia de la institució. Perquè, clar, estàs a ciutat, no saps qui està cultivant allò, es parlen moltes coses avui en dia, tu entres a internet i hi ha un ventall increïble de vídeos i articles que et parlen sobre els verins que hi ha avui en dia en el que seria el resultat de les produccions agrícoles industrialitzades. Llavors, doncs, estaríem dient que contra més a dintre de la ciutat vius, més potents de que si allò no ve amb el seu segellet t'estiguin enganyant. Val?
I aquesta és la controvèrsia?
Aquesta és la controvèrsia, entre el que seria el segell CCPAE i el SPG. Uh-huh. Val?
I escolta, m'agradaria preguntar-te per què és més car el producte ecològic quan en teoria hauria de ser més econòmic, no? Perquè es necessiten menys productes. Químics no se'n necessiten, de fet.
Sí que és... A veure, químics provenents d'un laboratori. No? Uh-huh. Diríem que hi ha una sèrie de productes com la cua de cavall, el guano de murciélago, i en tota una sèrie de coses que fan servir tant per evitar plagues com per millorar la qualitat del sòl. Uh-huh. Sí que és més barat a primera vista, evidentment, plantant ecològic, per suposat. El que passa és que, bueno, doncs hi ha una sèrie de factors que fan que el preu que acabem pagant a la ciutat per poder tenir un segell d'ecològic i això, i estar segurs gràcies a una institució pública que allò compleix aquests mínims, doncs fan que dels costos al preu final puguem anar el triple o a vegades quatre vegades més car de lo que seria tant el preu de cost com el mateix producte no cultivat amb sistema ecològic.
El productor ha de pagar per obtenir aquest segell?
Sí, el productor primer, més que... A veure, no direm que ha de pagar per tenir aquest segell, uh-huh. El que direm és que els anàlisis i els exàmens que es fan i el seguiment que es fa sobre el tipus de cultiu que farà aquest pagès a partir de llavors té unes despeses. No?
Va.
D'acord?
Mm, d'acord.
Doncs hi ha dintre d'aquest Consell, el Consell Català de la Producció Agrària Ecològica, doncs hi ha unes persones que es dediquen a anar un cop a l'any a les terres d'aquest pagès a veure com s'està manegant, a fer un repàs dels registres de control sobre pues, quan s'ha posat adob, quan s'ha posat algun tipus de cavall, el que estàvem parlant fins ara. Uh-huh. Es fa un anàlisi químic anual de les terres, també per veure en quin estat de si hi ha residus, per una banda, i si en aquella terra abans s'havia tirat químics, doncs en quin estat ja de dissolució a la terra està. Tot això té una sèrie de despeses. També hi ha altres factors dintre d'aquest cost anual del CCPAE, que són doncs, quines varietats hortícoles plantaràs, en el cas de la verdura, quina producció estimada penses que tindràs, i tot això dona com a resultat un número en euros, que és el que aquest senyor ha de pagar perquè la Generalitat li certifiqui tot això.
Uh-huh. Escolta'm, digues.
Llavors, doncs, bueno, seguint el fil de l'SPG...
Vale, anava a preguntar per l'SPG, però tu ja ho recondueixes, o sigui que...
Sí, sí, sí.
Digues.
Llavors estaríem parlant de que intentar impulsar aquests SPGs, que per una banda es poden qualificar com a sistema participatiu de garantia, també a vegades en un moment donat podrien ser un segell participatiu de garantia, es tractaria d'impulsar aquest SPG, vulguem explicar com siguin les sigles, per una banda, sí, evitar aquests costos del CCPAE. El que no vol dir que no hi haguessin un altre tipus de costos en un moment donat, perquè des de les organitzacions de consumidors, que seríem les que defensaríem que aquell producte és SPG en comptes de CCPAE, i que a la vegada és ecològic i encara més del que el CCPAE diria, evidentment... s'està plantejant quin tipus d'actuacions cal fer com a consumidors, però, evidentment, doncs, bueno, molt probablement passi per algun tipus d'anàlisi, potser no anual, però cada dos o tres anys de la terra. Però també parlaríem de que, ja no seria costos, però parlaríem de que caldria anar a veure habitualment aquest pagès per veure com ho està fent, caldria que aquest pagès també vingués als locals, en aquest cas, de la xarxa de desenvolupament sostenible d'orgànic, a veure els consumidors per explicar-los què és el que està fent. Vull dir que, en si, en un moment donat, volguessin caldre algun anàlisi per saber un punt de partida de com està la terra i saber què és la que estem menjant, però que conforme avança aquesta relació i avança el desenvolupament d'aquest SPG, que és un sistema que pot ser molt dinàmic, pot anar evolucionant, doncs que contra més endavant estem, contra més confiança hi ha entre consumidor i productor, menys por s'ha de tenir, per una banda, i menys precaucions cal tenir en compte.
Sí. Entenc, per tant, que simplement el que és l'SPG és aquest sistema que garanteixi que el producte és encara millor del que ho certificaria un segell com el que otorga la Generalitat,
sí.
Però que, a més, seria viu, dinàmic, aniria movent, aniria adaptant-se,
sí.
No? I tot plegat quan pot començar a entrar en funcionament, quina és la via que s'ha de seguir, perquè això vegi la llum.
Hi ha dues opcions. Una seria que entre totes les organitzacions de consumidors arribéssim a un consens i doncs, bueno, estandaritzéssim aquest tipus d'actuacions que cal fer perquè...
I si arriba o no, més o menys, el consens?
És molt complicat.
Costa.
És molt complicat,
però
sí.
Però quines són les divergències que hi puguin haver quan es consensua una cosa així?
Entre organitzacions de consumidors, per ser franc, tot i que, com diu el nom, som organitzacions de consumidors, no pas empreses ni res, hi ha una espècie de, no de competència, però de que si tothom li agrada molt fer el mateix que estem fent tots, però cadascú com la seva punt de diferència i no perdre el seu nom, no?
Sí.
Potser que això potser és un tipus de forma de fer que costa més crear aquesta xarxa, ampliar aquesta xarxa, hi hagin els noms que hi hagin dintre d'una xarxa.
Això és molt interessant, no? Perquè t'obliga a desprendre't de coses que potser no et voldries desprendre com a organització, no?
Sí, sí, per una banda sí, sí, tot i que sempre estem parlant d'avançar cap al bé comú.
Clar.
Oblidant-nos una miqueta de nosaltres mateixos, però per en el final de
molt
tot
interessant.
Arribar a un resultat que tots estiguem, haguem avançat en aquesta recerca de la millora de la qualitat de vida.
I per part dels productors hi ha alguna...
I llavors hi ha, per part dels productors, que hi ha molta gent que diu que, bueno, fins a cert punt, explica'm a mi què és això de l'SPG, que per teneu venir a fer a casa meva, perquè clar. Jo ja sé fer les coses bé, no?
Vull dir, no, i a més a més segur que és així, no?
Sí, sí, evidentment, clar. Evidentment, sí. A veure, s'ha de pensar que, a veure, si un pagès decideix plantar ecològic, ja sigui amb CCPAE o explicant-te que no tira res a la terra i tal, i s'enrola en projectes de cooperativisme de consum, evidentment això ja és un vot de confiança.
Una filosofia
per
que encaixa,
persona.
Clar.
Correcte, clar. Correcte.
Mira, la veritat, Xavi, no m'agradaria que deixéssim res al tinter. Hi ha algun principi, alguna idea que vulguis que comentéssim? Ha anat sortint tot, més o menys.
Sí, sí. Bueno, potser podríem parlar de les conseqüències de no avançar dintre d'aquests SPGs.
I què podria passar?
Bueno, pues per una banda, que aquí podríem arribar a lligar-ho amb el que estava parlant la gent de Veterinaris Sense Fronteres, que és a un parell de que tota l'agricultura en conjunt es vegi involucrada en un procés de mercantilització globalitzadora.
Clar.
Que parlava aquest xicot abans, monocultius, especulació sobre el que és la possible collita de l'any que ve, i això ja, doncs, ja és el màximum quan et diuen que a sobre això pot ser, aquest concepte pot arribar a ser un producte financer, no? I que a més estarà a l'abast dels propis consumidors perquè si volen posin els seus estalvis per intentar treure un rèdit, no?, a final d'any. Bé, doncs, bueno, en algun punt d'aquí s'ha de tallar aquesta corrent i, bueno, i hem d'apostar pels pagesos de casa. Potser, com deia el senyor Marley, we are the small eggs ready to cut you down, no? Vull dir...
Està bé. De fet, és una de les coses que nosaltres també potenciem a través del punt.org i per això hem obert les portes, o hem anat a buscar els d'Orgànic, millor dit, perquè entrin aquí i ens expliquin com ho fan ells per tal de potenciar el consum responsable, que és, en definitiva, la millor arma que tenim nosaltres com a consumidors per tal d'anar canviant el sistema. Xavi Costa, un dels fundadors d'Orgànic, Orgànic amb H, ortgànic.org.
Una de les 130 famílies que avui en dia mengem millor que abans, que fa uns mesos.
130. I a veure si en són moltes més, eh? Plantegeu-vos això, amics oients, si esteu pendents de canviar els vostres hàbits de consum, vincular-vos en les xarxes de consum com aquestes. Per exemple, n'hi ha moltíssimes aquí a Sants, segur que n'hi ha moltes, que és on hi ha l'emissora, i a tot Catalunya també. Xavi, moltíssimes gràcies.
Gràcies a tu, Joan.
I no marxeu els d'Orgànic perquè encara hem de seguir parlant, eh? Fins ara.
Fins ara.
Ràdio Estel, amb la seva programació litúrgica, eucarística, laudes, vespres i completes, i devocional, el Rosari, l'Àngelus i la Salve, fa un servei a persones grans, malaltes o impedides que s'hi poden unir des de casa. També molts d'altres creients preguen amb la ràdio, i fins i tot, a no creients, els plauen aquestes estones quotidianes que serenen l'esperit. Perquè això continua sent possible, necessitem la vostra ajuda. Per més informació, visita la nostra web. radioestel.cat. El Tot Sardana, de Ràdio Estel, s'ha proposat aconseguir que aquest 11 de setembre cap ciutat o poble es quedi sense la nostra dansa nacional. Per això, fa una crida a les institucions del país sol·licitant que la sardana no falti a cap plaça a la Diada Nacional de Catalunya. Aquesta és una iniciativa del programa Tot Sardana. Ràdio Estel dona suport a la nostra cultura i defensa la nostra identitat.
.org, el primer programa radiofònic finançat per la ciutadania.
Què tal, Maria Sierra? Bona nit, com estàs?
Bona nit, molt bé.
Tot bé, sí?
Sí, força bé, no ens podem queixar.
Avui què ens portes?
Doncs avui us porto una cançó dedicada a l'expresident sud-africà Nelson Mandela.
Uh-huh.
Una cançó titulada Nelson Mandela,
sí,
interpretada per la formació de Specials AK.
Doncs molt bé, la Maria sempre, després d'aquest espai d'entrevista, ens porta el moment del parèntesi musical.
Mm-hmm. Correcte.
Avui, amb aquest tema de Nelson Mandela, gràcies.
De res.
Bona nit.
Bona nit.
Grans històries, grans debats, grans propostes, un programa immens per un col·lectiu actiu. Grans amics, de dilluns a divendres a les 6 de la tarda a Ràdio Estel, amb un paper destacat per la musicoteràpia i tots els seus beneficis. De dilluns a divendres a les 6 de la tarda, Grans amics, amb Oriol Casals i Emili Pacheco, a Ràdio Estel. L'atur destrueix persones, famílies, empreses i iniciatives, però tots junts podem ajudar a frenar-lo. Suma't a la lluita contra l'atur i signa abans del 29 de febrer la iniciativa legislativa popular Aturem l'atur. Amb més de 50.000 adhesions, la proposta es debatrà al Parlament. Volem que tots els departaments de la Generalitat tinguin com a prioritat número 1 la creació de llocs de treball. Més informació al 629-89-1545, a aturemlatur.cat i a aturemlatur@gmail.com. .org, els dilluns de 8 a 9 del vespre.
Darrerament hem sabut que França vol estendre tota la Unió Europea a la prohibició del conreu de blat transgènic, en una clara aposta per la qualitat del menjar després de que es coneguessin els riscos que comporta el treball amb llavors alterades. El conflicte sorgeix, però, quan la pagesia acumula pèrdues en el moment de tractar amb llavors naturals, doncs aquestes són més vulnerables a l'entorn. A favor de l'aliment genèticament modificat o a favor de l'aliment sense alteracions? Eterna pregunta. Sí, com sigui, el que és innegable és que les cooperatives i xarxes de consum responsable han proliferat moltíssim en els darrers anys. Un exemple ben clar és el d'Orgànic, que des de fa un mes ens acompanyen cada dilluns al punt.org. Però un altre és el cas de Saviae, que amb tot això ens incorporen també les últimes tecnologies per acostar el consumidor al camp i el camp al consumidor. Oriol Costa, bona nit.
Hola, bona nit.
El director de Saviae, correcte?
Correcte.
I això que he dit, què et sembla? Acostar el consumidor al camp i el camp al consumidor també va per aquí, a través de les últimes tecnologies, no?
Necessari, cada cop més necessari. Tenim dificultats cada vegada doncs, per arribar als consumidors. El productor s'ha de guanyar la vida de forma més dura de lluitar contra les cadenes de distribució. I això s'ha de generar i aprofitar el potencial d'internet per aquest objectiu.
Uh-huh. Això és el que feu vosaltres des de Saviae. Per cert, saviae.com, no? O .cat?
Doncs tots dos. A saviae.cat hi ha les quatre eines que fem servir.
Sí.
I saviae.com és el mercat online on puguem, des de la mateixa interfície, doncs, comprar a tots els productors que facin venda directa o que siguin certificats ecològics.
Uh-huh. Ara podrem explicar una mica això, però explica'ns la qüestió de les últimes tecnologies, per què necessàries i com hi treballeu en aquest sentit?
Necessàries com a oportunitat. No? Hem vist, i ara és de domini públic, doncs, com Facebook organitza una revolta ara potent, com el Twitter és capaç de mobilitzar els indignats per les acampades, i el que volem és fer-ho servir doncs, per a altres objectius, per a altres accions, com facilitar les compres conjuntes, planificar online. El potencial d'internet està de domini públic i l'hem d'aprofitar.
Mm-hmm. Escolta'm, per cert, que avui estava mirant una de les coses, vosaltres també estàveu això, molt actius en internet, com deies, xarxes socials, avui heu penjat un post que parla del dia 27 de febrer. I quin dia és avui?
Correcte. 20...
Bé, 27 de febrer. Avui és 27 de febrer, sí, però vull dir què passa avui.
Què passa avui? Doncs el moviment dels indignats és conegut arreu, especialment als Estats Units, com el moviment Occupy, no?
Sí.
Ocupa Wall Street, no?
Sí.
Llavors, avui llancen el moviment Ocupa la cadena de subministrament alimentari, perquè igual que passa amb les finances, unes poques empreses aglutinen el control del que mengem, com mengem, i tots els diners se'n van diluïdament i es concentren en unes poques mans.
Mm-hmm. I d'alguna manera el que es pretén avui és reivindicar tot això que no passi, no? M'imagino. I per tant, seguir una mica amb aquesta tendència de l'empoderament del ciutadà com a capaç per poder anar canviant el món a partir del seu consum, no? Com diem nosaltres.
Vosaltres, des d'aquest programa que anem seguint, doncs, es tracta d'això. Es tracta de que, com a ciutadans, doncs, està a les nostres mans cedir tots els nostres diners amb el que consumim a 10 empreses que controlen el 70% del que mengem i del menjar que es distribueix, o bé fer una aposta doncs, per al productor local, a proximitat, que ens alimenti i no només ens alimenti el cos, sinó que també doncs, a la comunitat, no? I ens enriquim d'aquesta manera doncs, saltant-nos aquests intermediaris que sovint són innecessaris. No?
Uh-huh. Abans ho has apuntat. Entrem a saviae.cat i trobem la guia de productors, el mercat ecològic, el quadern de camp i el gestor de menjadors. Per què no ens fas un titular de cadascuna? Guia de productors, per exemple.
Guia de productors. Aquí hi ha fins a 100 productors ecològics, de forma que els pots trobar per comarca, per producte, de forma fàcil, perquè a vegades és una gincama, no? Trobar els productors ecològics més propers. No?
Uh-huh.
Aquest és el primer, facilitar el trobar-los. Després poder comprar de forma més àgil, perquè a part de trobar-los, llavors què faig? Com els compro?
Clar.
Hem fet un mercat online de forma que tots els productors poden anar introduint allà les seves ofertes i el mercat es va enriquint. I des de la mateixa interfície pots comprar de forma directa amb aquests productors.
Mm-hmm.
Una altra eina que creiem molt necessària és millorar la planificació de cultius, que precisament perquè les puguem fer les compres conjuntes, la compra tot l'any, l'oli de tot l'any, o els menjadors escolars ecològics, si programéssim i milloréssim la gestió de les compres, el pagès també podria fer una planificació de cultius i així entre tots estalviar, per què no, doncs, un 30% de costos que ara mateix el productor ha de produeix pel mercat i a veure qui m'ho compra i a quin preu ho puc oferir, no?
Uh-huh. I finalment? Per això seria el quadern de camp, no? O el gestor de menjadors?
El gestor de menjadors és el primer projecte que vam fer amb la idea de que en un simulador poguéssim entrar doncs, a partir del menú de l'escola, ens calculés el consum diari, setmanal, mensual o anual de cada un dels productes, per d'aquesta manera doncs, que el productor tingui fàcil doncs, a consumir aquests productes que no són... O sigui, tenim diverses experiències en què pel preu que s'està pagant ara de menjadors arribar fins al 100% de producte ecològic, no? És possible si hi ha una planificació. Sense planificació, doncs, realment és difícil.
És difícil, però si hi ha una planificació és possible.
Correcte.
Aquí ningú es posa límits. Creativitat al poder. I esforç al màxim.
No? A tope.
D'acord. Escolta, Muriel, no sé si alguna cosa més que vulguis afegir de Sabià, potser Dinàmic, que és el que està... El Dinàmic, que són els qui estan darrere tot plegat, també, no? Qui és Dinàmic?
Sí, Dinàmic, doncs, som un equip interdisciplinar doncs, que ens van proposar, doncs, això, portar els ideals cap a realitats sostenibles i ara és on estem més centrats, no? Aprofitar el potencial de l'agricultura ecològica per a través d'internet, doncs promoure noves formes. Avui sí que m'agradaria, si em deixes
sí,
apuntar,
tant, digues.
Doncs hi ha ara oberta una convocatòria d'Humana, que segurament els coneixeu doncs, pels contenidors de roba d'Humana, sí. Que treballen en cooperació internacional, fan molts projectes d'agricultura, i juntament amb nosaltres... hi ha una convocatòria oberta per a presentar projectes d'agricultura social. I què és l'agricultura social? Doncs, tota aquesta agricultura que, per ser ecològica, per fomentar la producció local o empreses d'inserció social, doncs tenen un valor, no? És l'agricultura social. Veureu el nostre web, aquesta convocatòria i animem a qui tingui una idea doncs, d'or social, social farming, tots aquests conceptes que aquí es van apuntant, no? Orgànics, doncs animem a presentar projectes i que junts anem treballant en aquesta línia, no?
Uh-huh. Doncs queda feta la convocatòria i la crida, Oriol Costa, moltíssimes gràcies, director de Sabià. Bona nit.
Felicitats pel programa.
I enhorabona a tu, a vosaltres també, eh? Endavant i força.
A reviure.
Fins la propera.
Adéu. Adéu.
Què tal, Juli Borràs? Bona nit.
Hola, bona nit, Joan.
Avui hem començat... Bé, hem començat, no? Ara fa un segon, quan parlàvem amb l'Oriol Costa, hem parlat del tema de França i de que vol deslliurar la Unió Europea de transgènics. I clar, el gran dubte és aquest, no? Perquè els pagesos diuen, home, és que si traiem els transgènics la llavor és més vulnerable i llavors tenim més pèrdues.
Doncs això és molt discutible. La indústria transgènica doncs, és una de les més perjudicials per la nostra salut i per la salut dels nostres camps. Les llavors transgèniques només es poden cultivar durant un any, l'any següent has de fer servir una altra llavor diferent.
De manera que crees dependència.
Exacte, a més, els únics fitosanitaris, tant siguin fertilitzant, pesticides o fungicides, han de ser de l'empresa que t'ha venut la llavor, amb el pertinent negoci, i a més, aquestes llavors polinitzen els camps adjacents on hi ha una llavor natural. Per tant, o sigui, convertint aquelles plantes en plantes de cultiu transgènic que moren i no tornen a néixer. Espanya, en aquest cas Catalunya, és un dels principals productors de productes transgènics de la Comunitat Europea. A França s'està fent una molt bona campanya del com tu estàs dient. Som el que sembrem, que és una associació catalana, també han fet una molt bona campanya, però hi ha una gran permissivitat amb aquest tema. Els Estats Units doncs, ja estan detectant les conseqüències d'estar treballant amb aquestes llavors, tant a nivell de camp com a nivell de salut, i pensem que aquí a la comunitat europea ja està començant a estudiar, doncs a Brussel·les s'està parlant ja de prohibir totalment el cultiu transgènic a nivell europeu.
Sí. De fet, França es basava en un informe.
Sí, a més, exacte, a més a França doncs, també s'han donat molts casos d'intoxicació pels productes d'aquestes empreses i molts agricultors que estan envenenats, no? Es calcula que l'any uns 13 milions d'agricultors es veuen afectats tant amb una malaltia com amb la seva mort per l'ús d'aquest tipus de productes.
Que són, com deies tu, els que la mateixa empresa... Que
la
llavor...
Sí, podíem parlar de Monsanto, sí. De Monsanto, que és una empresa...
De Cargill...
Que és una empresa molt, molt coneguda. Jo crec que tot això s'hauria d'erradicar. No? He estat escoltant una mica la part final de Xavi i d'aquests amics de Sabia i crec que hem d'agafar una consciència global entre tots, no?
Que per cert, Juli, que no t'he presentat.
Bueno, ja.
Això sol passar, perquè posem la directa, en Juli és d'Orgànic també, que hem dit, espereu, ara ha acabat el Xavi, però els d'Orgànic no se'n van, perquè tenim una intervenció setmanal d'uns 5 minutets en la que sempre ens feu alguna aportació, i en aquest cas és això que ens estàs dient, digues.
No, res més que això, no? O sigui, que ja... Jo he anat escoltant, venia amb una cosa mig preparada, però realment el que vull parlar és que la gent prengui consciència, no? Que l'acte final d'anar al supermercat i consumir un producte, ja sigui ecològic o no, implica moltíssimes coses a darrere. I crec que ens hauríem de començar a mirar i a canviar, sobretot quan afecta directament a la nostra salut i a les dels nostres fills.
De quina manera el transgènic hi afecta?
Doncs encara els estudis no ens ho han dit, però clar, o sigui, hi ha llavors que tenen, per exemple, l'ADN d'un peix, perquè aquell peix resulta que aguanta molt, molt bé el fred a l'Antàrtida, no? I llavors, bueno, doncs així les nostres plantes aguantaran el fred. Clar, modificar genèticament ens portarà a un caos total, no sabem els efectes que tindrà sobre el nostre cos ni sobre el nostre planeta. Estem anant contra natura. Estem jugant a ser déus i tot això ens portarà molts problemes. Segur que hi ha molts estudis que nosaltres no coneixem, però sí que és veritat que el tema dels transgènics s'està debatint molt a nivell europeu com el Senat dels Estats Units i penso que no tardarà molt en prohibir aquest tipus de cultiu.
Per què està tardant? Perquè encara hi ha tota aquesta pressió?
Bueno, perquè hi ha molta gent implicada en tot això del menjar, no? Abans parlàvem del tema del blat, però bueno, aquí hi ha molts diners en jocs. El blat ha pujat un 77%, però el productor de blat continua cobrant el mateix durant fa 10 anys. D'acord? Tot això es mou per interessos econòmics. I aquí és el gran canvi que nosaltres hem de tindre, no? O sigui, com a consumidors, doncs hem de mirar que amb les coses bàsiques, com per exemple són les de menjar, o són l'educació, o coses que són de necessitats de primer nivell, doncs no deixar que especulem sobre tot això. I penso que, a part de prohibir els transgènics, doncs s'haurien de prohibir també certes pràctiques econòmiques, no? El menjar no és una cosa amb la que es pugui fer negoci.
Amb el que parlàvem, una mica amb veterinaris, eh?
Exactament, i això, bueno, jo ja et dic que volia parlar una mica d'un altre tema, però és que m'hi encès, no?, entre cometes.
No, Juli, estem esgotant el temps.
No, no.
L'hauràs de guardar pel dilluns que ve.
Vale. Només és això, o sigui, simplement que la gent compri ecològic o no compri ecològic, que sigui conscient de quan va a comprar del que compra. Mm-hmm. Només és
perquè
això.
Pot ser molt mal o pot ser molt bé.
Exactament. I un petit canvi en la nostra dia pot portar a grans coses.
Juli Borràs, moltíssimes gràcies. L'esforç individual és el triomf col·lectiu.
Jo penso que sí, pensava localment i actuant.
Com el capità, sí, amb els petits canvis són poderosos. Moltíssimes gràcies, Mario Ramírez, de les Vies de So, servidor el meu nom, Joan Ortiz. Entreu a .org.org, sabeu que el dissabte que ve s'acaba la campanya de finançament que ens permetrà seguir endavant en antena un trimestre més. Si no ho aconseguim, no sabem pas què farem. I recordeu, el lema del .org és un lema de Gandhi, diu, sigues tu el canvi que vols veure al món. Bona nit i fins dilluns que ve. Yeah.
Yarım yerno kuati ikakane ibet